Anna Carré, molt bon dia.
Bon dia a tothom.
Benvinguda als 5 minuts més.
Gràcies.
Avui parlarem d'un tema que se'n parla poc i ara abans de micròfon tancat jo li deia a l'Anna, és un tema que se'n parla molt poc i es reivindica des del col·lectiu i sobretot amb dones també, que en parlem i tu, Anna, em deies, home, és un tema una mica tabú. Estem parlant de la bellesa en B baixa, perquè de la bellesa en B alta se'n parla molt.
Sí.
Sembla mentida com una lletra, canvia el concepte, fa que d'un tema se'n parli molt i que tingui tanta importància la bellesa en B alta, i que quan parlem de la bellesa en B baixa és un tema que, no sé, queda bastant arraconat, no?
Sí, 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 la nostra societat occidental el té com un tabú, no es parla de la bellesa i a més s'aparta, no? La gent vella s'associa amb enfermetat, no? En que no serveixes per res, en que, bueno, que moltes coses ja no tens capacitats per fer-les, per tant, ets apartat de la societat, ets aïllat, no? Ja no serveixes.
Que és estrany quan hem de tenir en compte que és una etapa en la que tothom, si no mors abans, arribaràs.
Sí,
és a dir, negar una cosa que és un inevitable és com un contrasentit molt gran, no?
Totalment, totalment, però això és una societat que estem visquent amb el culte a la joventut i a la bellesa en ve alta, i això, aquesta etapa, doncs, és com un tabú, no? Existeix, però no se'n parla, no se'n parla perquè no... Bueno, no és una etapa que ningú vulgui arribar-hi, encara que tots hi volem arribar-hi. És una contradicció,
no? Sí, és una contradicció. A més, clar, si no en parlem i, per tant, no ens hi preparem, no? Sembla com que per altres etapes tothom s'hi prepara molt, no? Quan és petit es prepara per entrar a l'adolescència, quan és adolescent estudiant, et prepares per ser adult i entrar al món laboral, quan ets... No, però arriba un moment que no es prepara per arribar a la bellesa, no? Llavors, això quin efecte té quan hi arribem?
Té molts efectes perjudicials perquè no es planifiquen les jubilacions i llavors hi ha moltes persones que no ho encaixen bé, no ho viuen bé, no? Hi ha una petita època d'eufòria de dir, ostres, per fi he plegat de treballar i ara podré fer el que vulgui, però si no hi ha hagut abans una planificació, quan dic planificació em refereixo de tot tipus.
Sí, no econòmica,
ser, No, també, vull dir, tot, de tot tipus, econòmica, de professional, de què faré, què disfrutaré, quin serà el meu oci. Si no hi ha hagut una mica de planificació, doncs moltes vegades s'arriba després d'aquesta eufòria de que per fi he plegat, de sentir-te inútil, no? Que jo a la consulta he tingut casos d'aquest tipus, de dir que jo ja no serveixo per res i no em sento inútil, no?, dins de la meva família, i sobretot si el teu entorn, doncs els altres encara estan treballant, no?
Clar, clar.
És una situació difícil per la falta de planificació, no? I perquè la societat no ens ho posa gens fàcil.
Clar, si tens una societat que ja fa invisible, no?, tota aquesta etapa de la vida que hi és i existeix i serà, i s'ajunten que un tampoc hi ha pensat potser massa perquè, bueno, ha anat tirant i tampoc tens gaires inputs a fora que t'ajuden a pensar-hi.
Exacte.
Quan veiem a vegades allò, quan veus aquells anuncis de jubilació, més veus com avis i àvies també amb uns estils que penses, mare meva...
Sí, no t'hi pots, no pots identificar massa, no? És com les cremes aquestes que te poses amb 50 anys
i la model és de 20.
I la model és de 20, sí, és el mateix. Sí, sí, sí.
És això, no? Mira, fa temps, aquí en vam parlar, no? Però ara s'ha portat sempre, però ara sortim més a la palestra, aquestes últimes pel·lícules en les que apareixen les dones que són mares de fills i elles són més joves que ells en la realitat. És a dir, és un artista que té 30 anys i és la mare, suposadament, de l'actor que en té 27.
Sí.
Amb una mica de maquillatge i anar tirant, clar. Clar, és que això ja diu molt de... Bueno, una mica malalt, no?, d'on estem.
Sí. Vull dir, els actors i actrius, aquest és un problema que tenen, perquè com més grans es fan, menys ofertes tenen de feina, no? I llavors els papers de mares els fan també els joves.
Que llavors la mare de real que tindria l'edat de 60 anys o 70 no es pot sentir identificada de cap manera.
No, no pot sentir identificada. Clar, que hi ha un problema important, un és aquesta planificació que parlaven, i l'altre és que no ens eduquen per la bellesa tampoc, no? Perquè aquí hi ha d'haver una preparació, hem de saber que ens passaran certes coses,
exacte,
no? Hi ha un deteriorament físic, que pot ser més o menys, depèn de la persona, però que hi és. I això, avançant els anys, doncs cada vegada hi és més. I això no ho sabem. Hem de saber que ens passaran certes coses i que són dintre la normalitat, no?
I com conviure amb elles? Perquè, clar, genera
exacte,
molta frustració.
Molta frustració.
Entenc quan tu et trobes amb una limitació que és la que és i no anirà millor.
I no anirà millor, exactament. No, no. Per això que això és una educació de ser molt conscients de lo que ens està passant i què podrem fer en cada època, no? Perquè, evidentment, ara la jubilació pot durar molts anys.
I tant. Es viu molts anys.
Molts anys. I tot i que puguem estar en bones condicions, pues hi ha un deteriorament, perquè malauradament no han inventat res encara, potser hi arribarem, no? Però hi ha un deteriorament físic que comencem a tenir uns mals que no teníem, no? O ens fan mal les articulacions, o tenim problemes de colesterol, bueno, moltes coses que no teníem, que fan que haguem de canviar a vegades algun hàbit de la nostra vida o que certes coses que fèiem sense cap problema pues, les hem de fer menys o les hem de fer d'una altra manera. No? Tot això, com que no hi ha una bona educació i una bona explicació, molta gent també s'ho troba de cop i això clar, també pot ser que, ostres, ara de repente no puc fer això, pues, m'enfonso, no? No, no, perquè pots fer altres coses. No?
Ah, jo ara anava preguntant quins són els efectes emocionals que genera trobar-se de cop amb aquestes situacions que no havies previst.
Exacte, pot enfonsar, no? Perquè de repente no havies previst i tu estaves acostumat, jo què sé, ara me'n vaig a caminar cada dia, faig 10 quilòmetres i de repente pues, me fa mal el genoll, me fa mal les articulacions i no ho puc fer i he de caminar a 3. No? O he de fer-ho cada 4 dies, o en vez de pujar una muntanya amb un desnivell de 700 metres, pues he de caminar en pla. Totes aquestes coses t'afecten psicològicament. Llavors, és dir, com vaig adaptant-me jo, no? I com vaig, no vol dir que jo no sigui vàlid, sinó que he de fer altres coses que, per les que tinc capacitats. No? I després hi ha tota l'experiència de la gent que se jubila, que està mal aprofitada en aquest nostre món, eh?
Clar, sí. Perquè llavors hi ha el tema que dèiem de la invisibilitat en el sentit no físic, sinó no, d'opinions, de portar experiència, coneixement i perspectiva. Que
exacte.
A vegades la perspectiva l'agafes amb el temps. I això, qualsevol persona que no cal estar a la vellesa, sinó que simplement que no estiguis a bé la primera joventut, ja hi ha coses que en perspectiva les veus, doncs imagina, no? Si has pogut fer tota una trajectòria.
Sí.
Però això costa encara. Costa... No, malgrat s'han fet coses, no? A nivell empresarial, de mentors, d'assessors, però costa.
Però costa moltíssim perquè, bueno, és per la vida és així, si la gent jove vol construir el seu projecte i a vegades fa nosa encara que tinguis una persona experta i perquè t'estimes més cometre els mateixos errors però fer-ho tu que no que tinguis algú al costat que et pugui ajudar. Cada vegada menys, però és una mica així també. A les empreses costa tenir que gent que ha treballat allà molts anys pues, es quedin un temps més com a mentors, costa moltíssim, eh? No és una cosa habitual, això tampoc. Eh?
Clar, potser si ho treballéssim més, no? Si en general es posés
exacte,
més en valor, canviaria.
Es posa en valor l'experiència de les persones grans, que en altres societats això hi és. L'experiència i el respecte i en fer visible a les persones grans que són un puntal de la societat, no? La societat japonesa això ho té. No té altres coses, però aquesta la té.
Sí.
I altres societats ho tenen. A la nostra societat occidental no, això no té valor. És com una nosa, no? No, sembla que no han de portar res. Llavors ens podem sentir com aïllats de la societat perquè ja no es necessiten.
Clar, també ens podem trobar a l'altre cantó, Anna, amb una idealització del que serà, que després, allò unit a aquella imatge que ara dèiem, d'aquells avis amb uns nets a la platja i tots fantàstics, amb una idealització que després, quan arribes, la realitat és molt diferent.
La realitat és molt diferent. Per això és molt important planificar aquesta jubilació i dir jo què vull fer, no? Què és allò que he volgut fer tota la vida? Molts jubilats és això. Què és allò que he volgut fer sempre i no he pogut mai i ara m'hi podré dedicar al 100%, no? I vaig a disfrutar d'aquesta època. Hi ha moltes persones que això ho poden fer, no? I d'altres a dir, vale, ara que no tinc un salari, no he d'anar obligatòriament amb una feina, no? Què puc aportar jo a la societat? De tot el que he après a la meva vida i el que a mi m'agrada, què puc aportar? I hi ha llocs.
Molts.
A tot arreu hi ha llocs, eh? La nostra ciutat està plena de llocs on pots aportar. I això fa que no estiguis aïllat i que siguis una persona imprescindible per un projecte molt important. Pues, jo, per mi està aquí.
Clar.
Està aquí.
Clar, que és, també és buscar-ho i fer-ho i posar-s'hi. No deixar-se potser... no deixar-se que ja entenc que al principi passi, potser afectar per la situació, que el que dèiem, no planificada i no, i això, i que no te n'han ensenyat o que no has pensat ni t'han ajudat a veure què pots fer, i llavors anar buscant, no?, aquells recursos que sí que
tens. No pensar, ostres, per fi, no? Hi ha molta gent, ostres, només m'acaben 3 mesos, només me quedo un any i després ja plegaré, vale? I a part de tot això, què has pensat que faràs? No, res, és que jo m'ajubilo i ja està i m'ho passo bé. No, què faràs? És que te queden, si Déu vol, te queden molts anys.
I tant.
Llavors, en què ocuparàs la teva vida, no? Què faràs que et faci sentir a tu bé? I poden ser 50.000 històries, eh? Però s'ha de fer un pla de a què dedicaré el meu temps quan jo ja no treballi. Això és super, super important, eh? I després està el cas de totes les etapes, i que els 10 primers anys, doncs, poden passar unes coses, els altres te'n poden passar unes altres, i també què faràs quan el deteriori ja sigui una mica més important, no?
Exacte, que això sembla que aquí hi ha molta por de parlar-ne i de, sí, no? I d'afrontar-ho, perquè clar, ningú li agrada, evidentment, pensar que hi hagi unes limitacions i que hi haurà una mort a darrere, que és l'altre gran tema.
Exacte.
Que no se'n parla, no?
No se'n parla,
ningú. Suposo que s'evita aquesta etapa perquè també de pas ja evites parlar de la mort, que és un tabú a la nostra societat, però és inevitable, és no hi pot ser-hi.
Sí.
Entenc que si preparem una mica tot això abans, Anna, i arribarem d'una altra manera.
Exactament.
No?
Tot s'ha de preparar, que hi ha situacions molt difícils, i preparar-se per la mort, pues, no està dintre els nostres...
dintre els nostres plans, no?
Dintre els nostres plans, però és una cosa evident. Si no hi hagués mort, no hi hauria vida, per tant, tots ens morirem al final, i sí que val la pena també. Aquí hi ha gent que està molt preparada, eh? Vull dir que és possible, també, no? Però, bueno, en aquesta època també vivim davant d'un altre tabú molt, molt important, que és aquest deteriorament i que la pèrdua de la joventut. No?
I de la bellesa en ve alta, no?
Exacte. I acceptar el nostre cos amb el nostre deterioro i disfrutar-lo. No acceptar-lo, disfrutar-lo, no? I si fora micròfons parlàvem una mica d'això, de la llibertat que te dona.
No haver d'estar... Poder fer el que vulguis i posar-te el que vulguis.
Exacte, no, com que ets invisible i que passes desapercebut...
I si no estàs lligat a una feina, hi ha feines que requereixen d'una indumentària, d'un...
Exacte, però aquí tens la llibertat de poder anar com sempre has volgut anar i que potser no ho feies, i de ser tot l'extravagant que vulguis i de, no sé, jo per mi és un període en què s'ha de disfrutar d'aquesta llibertat que en altres èpoques de la vida no la tens tant.
Que en aquest aspecte afecta més a les dones que als homes, també, tota aquesta part.
També.
No? Això, aquest culte a la bellesa, aquest que veiem que això, aquestes cremes per dones de 60-70 anys amb models de 20, que dius, home, no ho aconseguirem, perquè no tindrem 20 anys, acceptem-ho. Evidentment, després hi ha cadascú, el seu cos, faci el que vulgui, però que hi ha un deteriorament i un pas del temps que no el pots amagar.
No el pots amagar, llavors lluitar contra això és contraproduent, perquè mai acabes satisfet, perquè mai aconsegueixes allò, la noia de 20 anys no l'aconsegueixes mai més, no? Llavors malauradament veiem molta gent que se sotmet a moltíssimes operacions estètiques i que al final és un deterioro pitjor, del seu cos o de la seva cara, i que tampoc que porta jove no ho tornarem a ser, no? Per tant, és acceptar el teu cos i disfrutar del teu cos, no? I treure't totes les pressions i tots els tabús i ser més lliure amb això, no? I després tenir temps. Ostres, en què faré servir el meu temps? I no només parlo de fer feines socials que t'omplin o d'ajudar, sinó aprendre. Ostres, quanta gent també aprofita per fer carreres o per estudiar coses que sempre han volgut fer i no han tingut temps. Això és fantàstic. Aprendre idiomes... Això, jo per mi, és el que omple, no? Aprendre i compartir coses, evidentment, compartir coses amb amics i estar dintre un entorn favorable que t'acompanyi, i ajudar els altres. Jo crec que amb aquestes coses són per disfrutar aquest període.
Molt bé. Doncs la bellesa en ve baixa, perquè en ve alta se'n parla molt. Un tema que no se'n parla, l'Anna ens deia, aquesta preparació, que malgrat ens costi pensar-hi si tot va bé i, per tant, no morim abans, per una altra causa hauríem d'arribar-hi. I, per tant, val la pena pensar-hi. Pensar-hi, acceptar les coses que vindran, ser conscients del que hi ha i que al final hi ha una mort i que, per tant, no? Així sí, també sí, un pot planificar una mica, tenint en compte que després la vida decideix. Això sempre ho hem dit aquí, tu planifiques i la vida decideix.
Sí, evidentment, evidentment.
Però sí que estar preparats per certes coses.
Val la pena pensar certes coses des del tema econòmic fins al tema del reste de la família que queda, si treballen, si no treballen i què faràs, o fins a jo què faig amb el meu temps lliure i com vaig a disfrutar de la vida, totes aquelles coses que no he pogut fer perquè estava treballant moltes hores cada dia, no?
Fantàstic, doncs se'ns ha acabat el temps, Anna, tot i que en podríem parlar dies d'aquest tema. Hi ha altres coses que potser aniran sortint. Avui volem fer-hi una entrada a aquest tema, apuntar-lo perquè se n'ha de parlar i perquè val la pena també un que qui pugui reflexionar i anar-ho treballant. I si a un li costa, doncs escolta, sempre va amb un professional que el pot ajudar. Anna Carré, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres. Adéu-siau.
Anna Carré, coach personal i d'equips. Serveis de coaching per acompanyar i ajudar en els processos de canvi per ser millors persones i més felices. Coaching per grups i formacions per empreses. Més info a annacarrecoach.com.